aquesta remor que se sent no és de pluja. Ja fa molt temps que no plou. S'han eixugat les fonts i la pols s'acumulen pels carrers i les cases. Aquesta remor que se sent no és de vent. Han prohibit el vent perquè no s'alci la pols que hi ha pertot i l'aire esdevingui, diuen, irrespirable. Aquesta remor que se sent no és de paraules. Han prohibit les paraules perquè no posin en perill la fràgil immobilitat de l'aire. Aquesta remor que se sent no és de pensaments. Han estat prohibits perquè no engendrin la necessitat de parlar i sobrevingui, inevitablement, la catàstrofe. I tanmateix, la remor persisteix i diu independència. Aquest poema, en aquest sentit, és de Miquel Martí Pol, amb una versió final meva, el poema últim no és d'ell, que es diu aquesta remor que se sent no és... Aquesta remor que se sent és el títol del poema i pertany al llibre 27 poemes en tres temps, publicat ja fa bastants anys, per edició 62, a l'any 1972.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona tarda, amiguis i amics. Avui és 23 d'octubre, estem a Punt Set Ràdio i avui que és tard...
És les 9 de vespre?
És molt tard.
Molt tard, i així, i fa una estona que el Barça hi està jugant ja, eh?
Això està molt bé, a veure si fa un bon resultat. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, però ja sabeu que hi ha gent que és tan patidora, que s'estima més seguir tirant de llibres i saber el resultat del partit del Barça després, perquè així no ha de patir i sap la millor notícia. Hola, bona nit, Joan. Què tindrem avui?
Avui hi ha moltes coses, moltes atrapaments, perquè, de fet, la crònica de Lyon sembla que no podrà ser, oi, avui?
Tenim algunes dificultats amb el satèl·lit per establir la connexió.
No, sembla que té un problema, diguem-ne, físic, des d'aquí li desitgem que es recuperi ràpidament.
Molt bé, saludem també a la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. I doncs bé, avui tenim sobre el fil literari, Joan, una secció que va quedar pendent la setmana anterior.
Sí, la història de la col·lecció Loco de Palla, una col·lecció emblemàtica que encara és propietat d'Edició 62, però que va tenir tot unes anades i tornades realment interessants que explicarem tot seguit.
Lletres i música, en Jordi ens parlarà de la lletra guanyadora del Premi Cerverí de Girona.
Sí, senyor, la lletra guanyadora del concurs d'aquest any. Ja veurem quina és, perquè n'hi havia unes quantes, clar, que competien per aquest premi. Ja ho veurem de seguida. Què vindrà després, Francesc?
Tenim la biblioteca viva, oi, Joan?
Sí, parlem de les novetats de la biblioteca de l'Escorxador, les últimes, els que encara, diguem-ne, no han passat, perquè hi ha algunes coses, hi va haver un problema, diguem-ne, de connexió entre nosaltres i la biblioteca, però ara sembla que ja s'ha resolt, i ara doncs explicarem les novetats que encara podeu anar.
Bé, i sabeu que enguany se celebra el bicentenari de Charles Dickens, 1812-2012, 200 anys de Dickens, i és per això que a Tirant de Llibres no podia faltar algun comentari, alguna referència, alguna obra característica d'aquest autor anglès. I per tant avui volem parlar de Dickens i també de l'obra Pickwick, coneguda de fet estrictament amb el títol sencer dels papers pòstums del Club Pickwick.
Extensament, extensament.
Molt extensa, més de 1.100 pàgines. I com sempre tenim la nostra benvolguda Empar Morelló des del País Valencià, que ens explicarà totes les qüestions d'actualitat que consideri rellevants, i acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi com cada setmana. Som-hi, doncs.
Sobre el fet literari.
Bé, parlarem en l'espai sobre el fet literari de la història de la col·lecció La Cua de Palla. La Cua de Palla se la pot considerar la millor col·lecció de novel·la negra i policíaca en català, i també la més llarga d'aquesta especialitat a l'estat espanyol, doncs perquè no n'hi havia cap que l'hagi superat encara, amb nombre de llibres impresos, vull dir. Aquesta col·lecció va viure dues etapes glorioses. En primer lloc, quan va estar dirigida per Manuel de Pedrolo, un gran escriptor català, des de 1963 fins al 1970, i posteriorment per Xavier Coma, de 1985 a 1996. I van publicar més de 200 llibres, doncs, si sumeu aquestes dues etapes. Des de 1996, però, a Edicions 62 sembla que no sàpiga què fer amb la col·lecció. Tan aviat diuen que tornarà a sortir com que la deixen d'editar o reeditar sense donar cap explicació. Esperem que Edicions 62 rectifiqui i digui què pensa fer amb aquesta col·lecció mítica i que clarifiqui el panorama. I anem a veure aquestes etapes qui va bé. La primera, La Cua de Palla, es deia, aquest era el nom de la col·lecció, La Cua de Palla. És una col·lecció fundada, com dit, per Manuel de Pedrolo, que va durar el 63 al 70, i dona a conèixer en català 71 títols de novel·la policíaca i negra. La Cua de Palla incluïa l'anomenat sèrie especial, que corresponia a obres d'autors importants i de característiques fora del normal. S'inclogueren dins d'aquesta col·lecció dues novel·les del mateix Pedrolo. Aquesta va ser la primera etapa. Després, la següent etapa es deia Seleccions de la Cua de Palla. Aquesta col·lecció és la successora de l'anterior, perquè va estar suspesa la seva publicació per motius econòmics. O sigui, La Cua de Palla va deixar de publicar-se perquè deia que no era rendible. Durant 10 anys va estar suspesa, des del mes d'abril del 81. I llavors es crea aquesta nova col·lecció, Seleccions de la Cua de Palla, en la que es reeditaren bona part dels títols de la primera època. A partir del número 50, que va ser el desembre de 1985, Xavier Coma s'encarregarà de dirigir la col·lecció, que des d'aleshores s'especialitzà en la novel·la negra nord-americana i es van editar 164 volums. La tercera etapa de La Cua de Palla és El Cangur / Cua de Palla. Això és una reestructuració editorial feta en 1996 que va portar a Edicions 62 a incloure La Cua de Palla com a sèrie dins la col·lecció de butxaca El Cangur, amb una confusió en la numeració, primer seguint el del Cangur i després la col·lecció anterior de Seleccions de La Cua de Palla. Es van publicar 8 volums només. O sigui, va ser un fracàs aquesta reedició, a més en canvis de números, en canvis de tot. La penúltima, diguem-ne, col·lecció que fa referència a La Cua de Palla és La Nova Cua de Palla. Amb motiu de la trobada de novel·la negra i misteri a Barcelona Negra 2006, o sigui, fa 4 dies, com aquí diu, Edicions 62 va iniciar una nova etapa en la mítica col·lecció de la novel·la negra en català. Només van aparèixer 2 títols. O sigui, realment, un altre fiasco que va passar amb aquesta pobra col·lecció. I finalment l'última, la que es diu La Butxaca / Cua de Palla, en aquesta última diguem, col·lecció, Edicions 62 es planteja el maig del 2009, també encara més a prop, la recuperació d'una dotzena de títols de La Cua de Palla en el segell La Butxaca, amb un disseny similar al de Seleccions de La Cua de Palla. I des de llavors, és a dir, des de fa 3 anys, només n'han sortit 4 de llibres. Per tant, jo penso que aquesta fantàstica col·lecció que va iniciar Pedro Loy Coma mereixeria un altre tracte. És una mica injust 62 només miri el diguem el profit econòmic, quan ara precisament la novel·la negra és de les sèries del gènere novel·lesc que es ven més. Per tant, no entenc que hi hagi tanta recança per publicar una mica tot això i fer una col·lecció com cal, amb força números, i que, diguem-ne, de qualitat com eren les anteriors.
Li falta promoció? Li falta un disseny més atractiu?
Podria tot una mica, però podria més que el color i el disseny, també, clar, el paper també era dolentot. Vull dir, no és com els llibres que actualment es publiquen, que hi ha el paper és més blanc, hi ha paper més grisós. Caldria millorar segurament la part tècnica, però sobretot el que hauria de millorar és, diguem-ne, l'aposta de l'editorial per la novel·la policíaca en català.
Perquè quan parlem de novel·la policíaca, la cua de palla s'ha restringit o s'ha especialitzat en novel·la policíaca d'alguna procedència, més nord-americana, potser en per cas?
Bàsicament, però n'hi ha de tot arreu, de tot el món. Mm-hmm. També n'hi ha de francesa, mm-hmm. també n'hi ha d'altres llocs, bé, i també alguna de catalana, com ja hem vist, mm-hmm. però la majoria és americana.
Nord-americana. Sí. I nord-americana des de, diguéssim, molts anys 30, 40, fins...
Sí, des de Sheil Hammett i Chandler, des de Chandler i Hammett, des d'aquesta època, mm-hmm. cap aquí, des d'allò, dels anys 30, 70, 40.
El més recent que es pot trobar en cua de palla, tu ho tindries localitzat? És a dir, autors de quina època serien els més recents?
Home, els més recents són aquests que han fet a la col·lecció La butxaca cua de palla, però clar, només n'hi ha 4 de llibres aquí. Uh-huh. I això des del 2009, i va dir que en faria una dotzena, només han fet 4 en 3 anys. Home, no sé jo si seria fàcil trobar-la. Però, de fet, si voleu trobar bons llibres, aquí a Sant Saloni ho tenien fàcil. Van a la llibreria del nostre amic de l'altre dia, que es diu...
Joan Manyes.
El Pergamí Vell.
El Pergamí Vell, i allà té molts llibres d'aquesta col·lecció. Va dir que vam parlar precisament d'aquesta col·lecció, va dir que tenia molts llibres.
No la té sencera, no. però deu ser gairebé impossible perquè ha tingut totes aquestes etapes, però sí que en té segur de la primera etapa i probablement de les successives.
Jo en tinc 200 a casa de llibres d'aquesta col·lecció.
D'aquesta col·lecció 200.
Sí.
Home, que les últimes... sembla que ja ho tinguis tot, doncs.
Sí, perquè les noves col·leccions que van sortir no eren noves. Eren reedicions.
Eren reedicions.
Per tant, jo penso que quasi ho tinc tot. Ah. Però, si a algú li interessa, també li puc deixar, Però, vull dir, si algú vol tenir llibre a casa, doncs que vagi a la llibreria El Pergamí i que busqui...
El Pergamí Vell.
Vell, de Sant Celoni, i trobarà, o llibres de vella en general, perquè poder anar a una llibreria nova, doncs poder, no és novetat, això. Però sí que si... totes les llibreries de vell i totes les fires de llibre surten aquests llibres. Per tant, allà en troben i hi ha un preu realment molt barat. Doncs vinga, deixem aquí una mica el tema i passem a la propera secció.
Lletres i música.
Bé, doncs som a la secció de Lletres i Música i avui parlarem d'un premi que s'atorga cada any, és el Premi Cerverdí de Girona, que va ser creat per la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i que té com a col·laboradors Catalunya Ràdio i també la revista de rock i música, diguéssim, de tota mena, de totes tendències, però sobretot aquella música que va des del folk fins al rock, underrock. Bé, doncs amb aquests patrocinadors, el Premi Cerverdí de Girona, que s'atorga cada any, aquest any s'ha atorgat a una cançó d'un grup que direm aviat, però quines eren les cançons que competien? Bé, per fer-ne un tast de les lletres, perquè allò que es premia són les lletres, jo us llegiré una lletra que no està premiada, però que potser heu sentit alguna vegada. Jo, que sóc més català que les anxoves de l'escala, o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo al Pedraforca o faig trekking per Montserrat, jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol, jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià, jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, al meu cotxe només sona Lluís Llach, jo que porto els segadors com a politó del mòbil, la senyora al balcó, de quina cançó estem parlant?
Aquella que porta el nom d'una noia, oi? Jennifer.
Jennifer, la Jennifer...
Els catarres, oi?
Que és una xoni de Castefa. Bé, doncs aquesta Jennifer podria haver estat una de les lletres triades, és una lletra que, si en tot cas potser no té l'elaboració literària que potser algunes persones podrien esperar d'una lletra que mereixi un premi, sí que ha tingut molt d'èxit, oi? I és una lletra que reflecteix una sèrie de valors, oi? Que són compartits, sigui directament o irònicament, per un sector important del públic. Bé, doncs aquesta no ha estat premiada aquest any, en l'edició del 2012. N'hi ha d'altres, n'hi ha una
fins i tot...
Però aquesta
es presentava, Jordi? A l'edició...
Aquesta, sí, la tria la fan els que convoquen el premi, eh? Escollen uns sis temes de sis grups o autors diferents. Aquest any hi havia un tema de Mishima, hi havia un tema d'un autor fins i tot de Sant Celoni.
Però perdona, Jordi, aquesta ja es coneix de fa temps, oi?
Bé,
poden presentar-se?
Diria jo que va esclatar en l'actualitat l'estiu de l'any passat, diria que va ser.
Eh? Això que no és una novetat.
No, però hi han de ser lletres de discos publicats. Han de ser discos publicats. Bé, una altra és una lletra molt senzilla, que diu creuant voreres, pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent, és màgic, és meravellós que ens menteixin així, jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Ho fan els jutges, els metges també, en els diaris i la TDT, és màgic, és meravellós que ens menteixin així, jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Aquesta lletra, que no és cap gran cosa, però en canvi forma part d'una gran cançó, eh? La cançó és bona, és més aviat molt bona, és de Joan Colomo. És la cançó màgic de Joan Colomo, que és un cantant d'aquí de Sant Celoni. És, a més, el productor del Surfing Cirles, de l'últim disc del Surfing Cirles. I, finalment, la lletra premiada és la lletra d'una cançó que es diu Una altra galàxia. I, clar, recorre a un tòpic, recorre a una combinació de tòpics. Per una banda, les ganes de viure en un món... de conèixer l'univers junt amb el tòpic de me'n vaig de casa a viure una nova vida, no? Mai deixaran de sorgir camins nous, nous mons, horitzons perduts, lluny d'aquí. He agafat impuls per començar a buidar calaixos i a treure'm la pols. De tants viatges la vida no frena i es perd l'alè a sobre l'espatlla i no he sabut portar l'equipatge d'un lloc a l'altre i sempre pensant només en mi. Ara sí que hi ha dos mons que al mirar-se s'atrapen i ara sembla que són com d'una altra galàxia. Mai deixaran de sorgir camins nous, nous mons, etc etc. És a dir, sembla una història d'algú que recomença a partir del plantejament d'una imatge que seria una nova vida és com perdre's en l'univers. Hi ha vida, si més no, no sé si hi ha vida tot arreu, però l'univers és molt gran, tenim moltes oportunitats a la vida. Aquesta cançó, Una altra galàxia, és de Pastora i és la cançó que anem a sentir ara mateix.
Mai deixarà de sorgir camins nous mons, horitzons perduts lluny d'aquí. Mai deixarà de sorgir camins nous mons, horitzons perduts lluny d'aquí.
He agafat impuls per començar a buidar calaixos i a treure de tants viatges la vida no frena i es perd l'alè. Un munt de vegades són les que he posat
sobre l'espatlla i no he sabut portar l'equipatge d'un lloc a l'altre i sempre pensant només en mi. Ara sé que hi ha dos mons que al mirar-se s'atrapen i ara sembla que són com d'una altra galàxia. Obro la maleta i surten mil colors de roba que m'explica tot el que vaig fer. Ja no m'entra, m'ho poso i m'apreta. No sé si estic feta per tants records. Ara sé que hi ha dos mons que al mirar-se s'atrapen i ara sembla que són com d'una altra galàxia. Si al final no hi ha res, això em portaré a la memòria. Si al final no hi ha més, no deixem de fer res, comencem una altra història. I tot just ja començo un nou viatge a la Terra, però d'aquells que et transporten a un altre planeta.
Mai deixaran de sorgir camins, nous mons, horitzons perduts, lluny d'aquí.
La Biblioteca Viva.
Bé, avui a l'espai La Biblioteca Viva comentaré doncs les novetats que ens ha fet arribar la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Bé, d'entrada dic que va fer un cicle sobre... Sabeu que aquest any es commemora el centenari del naixement de tres escriptors importants: Pere Calders, Joan Sala i el nostre amic Avel·lí Artigené Tisner. Doncs bé, aquests tres escriptors, de tots tres, la Biblioteca va parlar-ne només d'un, perquè no podia fer tots tres alhora, i va fer Pere Calders. I de Pere Calders va fer tres diguem-ne, no diré espectacles, però tres com a mínim entre xerrades, comentaris i tot plegat. El dia 18 d'aquest mes, ja això ja ha passat, però us ho dic, a les 8 del vespre va fer un espectacle que es deia Pere Calders amb mànigues de camisa. Eren contes per adults a càrrec de Rosa Pou i Assumpta Mercader. Però això ja va passar, però encara hi ha coses que han de venir.
El 7 de novembre, em sembla que hi ha alguna
Exacte.
Cosa.
Exacte, dimecres 7 de novembre a les 7 de la tarda.
És que nosaltres ja estem convidats, quan dic nosaltres em refereixo al grup de literatura catalana de modalitat de l'Institut de l'INS Baix Montseny, que assistirem a aquesta conferència. D'alguna manera em sembla que la fan bastant expressament per, i com que sé que ara ens estan sentint, per als alumnes de literatura de modalitat de segon de batxillerat i naturalment per totes aquelles persones que s'hi vulguin afegir. Quin és el tema?
El tema és, es diu Cròniques de la veritat oculta. Serà una xerrada tertúlia a càrrec de David Yeste.
És no sé per què em penso que aquesta novel·la, aquest llibre, el deuen, llibres
contes,
de contes,
contes,
que el deuen estudiar a segon de batxillerat.
I tant, i tant.
Va, però és un motiu de més per venir a assistir això d'aquí. Això es fa a la biblioteca, del plegat, això. En moment, si no veig que digui un altre lloc. I després, un altre que es fa al desembre. una mica abans de Nadal.
Una altra lectura, em sembla.
Divendres 21 de desembre a les 6 de la tarda, Raspall i altres contes de Pere Calders. Hora del conte a càrrec de la companyia L'Espina de la Sardina. Però això és per nens.
Sí, sí, sí.
Per infants a partir de 4 anys.
Perquè Raspall, de fet, és un conte que hi ha dins de Cròniques de Veritat Oculta, que és l'únic que du a sota, entre parèntesis, conte infantil.
Doncs, clar, diu a partir de 4 anys, però pot ser un que tingui 80 anys, perquè a partir de 4 anys, en amunt.
De nens n'hi ha de totes les edats.
Exactament.
I de nenes.
També, en aquest cas, per això, prèvia inscripció, eh? Però on us heu d'inscriure? Doncs, per exemple, el blog de la biblioteca, que és http://bibliotecasantsaloni.blogspot.com. Per tant, és fàcil de recordar. Després dic, per acabar també, o per continuar amb el tema de la Biblioteca Viva, que hi ha dues activitats més per infantils. Un és el divendres 26, aquest divendres, a les 6 de la tarda, hora del conte. Contes de tardor amb la fada Magalina, a càrrec de Bel Bellveí. Això es fa per infants a partir de 4 anys. També s'ha de fer prèvia inscripció. I, finalment, el dimecres 31, contes per a menuts, explicaran en Patufet, a càrrec d'Albert Estengre. Això serà, hi haurà dues sessions, un a 6:15 i l'altre a 6:45 de la tarda, 17:30 i 18:15. Recordeu, doncs, si voleu anar allà, que s'ha de fer prèvia inscripció, Biblioteca http://bibliotecasantsaloni.blogspot.com.es. Bé, i per tant, doncs, això és el que volem explicar avui de la Biblioteca de Sant Celoni.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, quan falten pocs minuts per 10:45 del vespre, comencem a parlar de la secció de literatura universal d'avui. Mireu, si busqueu informació a internet sobre Charles Dickens, la primera cosa que us diuen és que és un dels escriptors britànics més coneguts. Vosaltres, Joan i Jordi, quin record en teniu d'aquest escriptor? És a dir, què recordeu haver llegit? Perquè jo us he de confessar que de Dickens no havia llegit res fins aquest estiu. Què he llegit? He fet aquest petit exercici de llegir 1.174 pàgines d'aquesta novel·la dels papers pòstums del Club Pickwick. I la veritat és que això hi ha greu i tot, no haver llegit mai res, i aquest any ho has de fer. I la veritat, home, és que n'he quedat realment molt satisfet.
Jo he llegit Temps difícils, i he llegit aquest, els papers pòstums de Pickwick, i també, ara, si veiés els altres títols, et diria algun altre títol encara.
Oliver Twist, potser?
Oliver Twist, també l'he llegit, sí.
A mi m'agrada llegir el Nadal. Sempre espero amb candeletes que sigui Nadal per llegir el conte de Nadal.
Que sempre la fan a la televisió.
Bé, és que està portat al cinema moltes vegades. També hi ha Grans Esperances, Great Expectations.
Ah, sí.
La història de Pip, que rep l'herència d'un pròfug de la justícia. En definitiva, els infants...
Són
protagonistes de moltes obres de Dickens. És com si volgués compensar aquella infància una mica no problemàtica per ell, sinó per les circumstàncies familiars que va viure, oi?
Però la infantesa que apareix en aquestes novel·les acostuma a ser una infantesa amb problemes, oi? A vegades amb aquestes criatures s'abusa, sí, d'elles des d'un punt de vista laboral, oi? Els obliguen a treballar des de molt joves, els obliguen a fer delictes, posem per cas.
Oliver Twist, sobretot, oi?
Sí. Hi ha aquest component crític, oi? Molt típic del realisme.
Passa que a Pickwick, per això, els nens no són els protagonistes.
És sentimental, tot i així, eh? És sentimental. És a dir, hi ha una miqueta de melodrama en les novel·les de Dickens, que no és que vagi en contra del tot del realisme. Hi ha aquesta mena de realisme que incorpora melodrama, també.
Mira què diu. Els crítics han celebrat la seva mestria en la prosa, de la seva capacitat d'inventar caràcters memorables i el seu poder de sensibilització social. Tot i això, tu sovint has rebut crítiques per l'excés de sentimentalisme, això que deies tu ara, oi? Que a banda de la qüestió realista, també existeix aquest component sentimental. Bé, doncs, expliquem Què és el Pickwick? De fet, el títol es diu Els papers pòstums del Club Pickwick, i hem de començar per aquí. El Club Pickwick ve a ser una mena de club social, com una mena doncs, de trobada entre diferents persones de classes, diguem-ne, socials elevades de Londres, i el punt de partida d'aquesta novel·la el trobem en una reunió del Club Pickwick, d'aquest esmentat club, en què resulta que es crea com una mena de petita societat de fer viatges. El que volen és fer viatges per Anglaterra, i llavors que tot el que van vivint ho van deixant per escrit per tal d'informar aquest anomenat Club Pickwick. Concretament, diu, aquesta associació és profundament coneixedora dels avantatges per la causa de la ciència i no poden passar per alt els inestimables beneficis que inevitablement es derivarien de portar les especulacions d'aquell home docte a un camp més ampli, ampliant els seus viatges i, conseqüentment, dilatant la seva esfera d'observació per al progrés del coneixement i la difusió de l'aprenentatge. És a dir, a Dickens, com a bon escriptor realista, li interessa reproduir els costums, la manera de viure de la gent d'aquella època, i per això és interessant que aquests personatges vagin voltant per aquests pobles perquè es vagi veient com viu la gent d'aquests pobles, de l'Anglaterra d'aquesta època. Bé, després d'aquest plantejament, aquests personatges, no només Dickens, sinó una sèrie d'amics seus que l'acompanyen, apareix el senyor Tubman, apareix el senyor Snodgrass, apareix el senyor Winkle, i cadascun d'aquests personatges té com algun tipus de peculiaritat que els caracteritza. Doncs bé, surten un dia, se'n van cap a Kent, i una de les primeres anècdotes, un dels primers episodis més que criden més l'atenció, és que després d'haver sopat resulta que estan una mica beguts, una mica borratxos, i Tubman, un d'aquests amics del senyor Pickwick, i un personatge desconegut que els ha ajudat amb un incident que han tingut amb un cotxer, es veu que se'n van a ballar. I aquest desconegut i el senyor Tubman ballen amb una vídua en el moment que un militar, el doctor Slammer, ho volia fer. I aquest senyor es considera molt ofès en el moment que ell volia anar a ballar amb aquesta vídua, que hi ha hagut aquesta interferència per part d'aquests dos personatges que ell no els coneix de res i que li sembla que li han aixafat, li han esgarrat la guitarra. Però és que sobre aquest ultratge o aquesta ofensa encara puja de nivell en el moment que el doctor li ensenya la targeta en aquest desconegut, d'alguna manera demanant-li que es disculpi i que li digui també quin és el seu nom, i aquest desconegut es nega a fer-ho. I llavors sí que, com que marxen i el deixen amb la paraula a la boca, l'endemà apareix un emissari d'aquest doctor Slammer i els demana qui és el qui portava aquest vestit, el vestit del Club Pickwick, per batre's en duel. La veritat és que no explicaré com acaba aquest duel, perquè si no malament, tot i que són 1.174 pàgines, però estem just al principi, i ja us podeu imaginar que els personatges tant d'hora no poden morir.
Perdona, el to d'aquesta novel·la és com el to de totes les altres novel·les que estàvem dient al principi?
A què et refereixes, Jordi?
Sí, diries que hi predomina un to sentimental, la descripció de les malvestats de la societat industrial britànica sobre les classes populars?
És un to bastant còmic.
Ah,
un to bastant còmic. Ah. No és aquell to que dèiem fa un moment, aquell to crític que podia haver, sí, o agra, Oliver Twist. No? Apareixerà una mica més endavant, cap a la part final del llibre, apareix la presó de Fleet, que és el tanquen amb el protagonista, el tanquen a Pickwick, i es veu que a la realitat aquesta presó, al cap d'uns anys, va ser tancada. Va ser tancada per tot el que explica Pickwick precisament amb aquesta novel·la, amb les condicions de vida dels presos, que realment apareixen rates i apareixen unes condicions realment esfereïdores, doncs veu que la presó aquesta la van tancar i la van tirar a terra, en part precisament per això. Vull dir que a vegades la literatura sé que serveix per alguna cosa pràctica, diguem-ne.
Exacte.
Doncs bé, després d'aquest duel, bé, al final la cosa, no dic com acaba, però al final la cosa s'acaba resolent més o menys, des d'un bon principi sí que us he de dir que m'ha cridat l'atenció una cosa que no sabia, i és que en aquestes novel·les hi ha una estructura de narració dins de la narració. O sigui, passa molt sovint que hi ha la història principal, que és la història del senyor Pickwick amb els seus amics, i resulta que de tant en tant hi ha una sèrie de personatges que van intercalant, van explicant històries. Llavors, durant un moment, la història principal queda suspesa i has d'anar alerta perquè t'estan explicant una altra història. Això passa molt sovint. Ho estava comptant i vaja, potser em surten tranquil·lament entre 10 i 15 narracions d'aquestes que s'intercalen dins de la història principal, i no només narracions, també hi trobem poesies, hi ha diverses poesies dins d'aquesta novel·la.
Potser seria interessant saber si es va editar en format llibre o es va anar publicant amb el sistema, doncs, de fulletó.
Sí, a internet ho hem cercat ara mateix i diu que va ser la primera novel·la publicada per l'escriptor britànic, està considerada com una de les obres mestres de la literatura anglesa i inicialment va ser publicada per entregues, per lliuraments, entre l'abril de 1836 i el novembre de 1837.
Perquè aquesta estructura que ens acabes d'explicar, la d'intercalació d'històries, respon segurament a aquesta necessitat d'anar estenent la narració, fent-la més ampla, trobant, doncs, digressions que permetin ampliar-la precisament per allargar-ne la publicació.
I que en el moment d'acabar cadascun dels capítols deixin una mica d'intriga perquè la gent, quan es torni a publicar el següent capítol, quedi enganxada.
Que això és la característica de les novel·les de fulletó, que es va acabar amb una certa, diguem-ne, suspens.
Molt típic del segle XIX.
Per veure què passa després. Una altra cosa vull dir, el títol del llibre diu Els papers pòstums del Club Pickwick, pressuposa que el Club Pickwick ja s'ha acabat.
Sí, 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 sí.
Això
sí.
És la base del llibre.
La publicació esdevé quan ja s'han acabat totes aquestes aventures i quan el Club Pickwick ja s'ha dissolt. D'aquí ve que el títol sigui el de pòstum. Per cert, que no ho he dit abans, però una de les gràcies que té aquesta edició, que per cert no l'hem dit, els nostres oients deuen estar dient, escolta, ens esteu parlant d'aquest llibre, no ens heu dit la referència, la donarem. Charles Dickens, Els papers pòstums del Club Pickwick, traducció de Miquel Casacuberta, que per cert, això de la traducció val la pena d'esmentar-ho. Aquesta traducció és relativament recent, és de l'any 2012, Barcelona, març del 2012, és d'aquest mateix any, però estic segur que vosaltres deveu haver llegit una altra traducció, oi?
La traducció de Josep Carner.
De Josep Carner, i tant, que va marcar una època i llavors, diguéssim que l'estil segurament era bastant el de Josep Carner. No sé, tinc les meves reserves, perquè precisament Josep Carner admetia que dominava un anglès molt bàsic, oral. No sé si tenia bona capacitat o comprensió lectora per traduir directament de l'anglès, o és que va traduir a través d'alguna altra llengua.
L'edició anterior d'això es va fer a tot vent en dos volums. Sí. Aquell llibre de color carbassa, amb lletra
proa,
petita...
Editorial Proa.
Sí. I durant molt temps només hi havia aquella. I ara ha sortit aquesta, per tant, hem de celebrar que hi hagi una nova edició. De quina editorial has dit?
A Contravent.
A Contravent, és una edició...
A Contravent, i la col·lecció es diu Traduccions inèdites, número 4. La col·lecció número 4. I, doncs bé, com us deia, es veu que...
I el preu, el tens?
El preu no, perquè me'l van regalar.
Ah,
el
perquè el que són 1.000 pàgines, dic, ostres, això serà...
1.174. Doncs us deia que inicialment allò que tenia més interès no era el text, sinó un seguit de gravats que havia realitzat Robert Seymour, i el que passa és que, clar, el text al final es va anar imposant i al final va tenir més importància el text no pas els gravats. Doncs aquests gravats apareixen, els gravats de l'edició original.
Ah, caram.
Apareixen aquí en aquesta edició de Contravent.
Això és interessant, és com quan es llegeix Alícia en Terra de Meravelles o Alícia a través del Mirall, que els dibuixos originals també valien, o vaja, enriquien molt l'obra, no?
Doncs hi ha tots els dibuixos que van sortir en l'edició original, els tenim en aquesta edició.
Que són un per capítol?
Home, doncs un per capítol o més d'un per capítol, Hi ha alguna pàgina que, en què la pàgina és farcida de dibuixos, n'hi ha 4 o 5. Ara mateix no les trobo, però... Abans m'hi estava fixant i hi ha una pàgina que hi ha 4 o 5 dibuixos, tots en una mateixa pàgina. Però bé, tornem a dir que si algú li interessa veure els dibuixos originals, amb aquesta col·lecció de Contravent ho podrà trobar. Doncs bé, ostres, és tardíssim, que ara no hem explicat ni la meitat de l'argument.
Doncs endavant, no l'interrompem més.
Doncs bé, la qüestió és que a grans trets, perquè si no acabarem, a grans trets... Els personatges van marxant d'un lloc a l'altre i els van passant coses. Dèiem abans que el to és còmic. Doncs, per exemple, hi ha un moment en què estan a Rochester i hi ha unes maniobres militars. I llavors hi ha una multitud de gent que mira aquestes maniobres militars i els nostres personatges no se n'adonen i al final queden com encerclats, es queden al mig de les maniobres militars i han de fugir corrents. Apareix un senyor, el senyor Wardle, que els recull amb un carro i els convida a casa seva, i allà hi apareix per primera vegada un personatge que es diu Joe, una mena de servent que s'adorm periòdicament, el seu amo de tant en tant li va parlant i queda ben adormit. I l'única manera que no quedi adormit és que mengi. Quan menja no està adormit. I bé, llavors apareixerà una noia, Rachel Wardle, que és la germana del senyor Wardle, un dels amics del senyor Pickwick, el senyor Tubman, acabarà festejant, encara que inicialment i més o menys en secret, amb aquesta noia. Llavors torna a aparèixer aquell personatge que havia sortit al principi, aquella mena de desconegut, del qual ja des d'un bon principi acabarem coneixent les seves veritables intencions. Aquest personatge, encara que sembla que és un personatge molt noble, molt lloable, en realitat és una mena d'actor que en realitat l'única intenció que té és treure diners i enganyar la gent. I precisament s'acabarà aprofitant d'aquesta situació. S'assabenta que a casa del senyor Wardle no saben que el senyor Tubman va al darrere de la germana del senyor Wardle, que estan festejant, i els enganya tots dos. A la senyora Wardle li diu que el senyor Tubman només vol els seus diners, i el senyor Tubman li diu més val que no festegis la senyora Wardle perquè a casa seva estan sospitant alguna cosa i al final encara us faran fora. I ell s'aprofita d'això i fuig. Acaba fugint amb la senyora Wardle. I intenta casar-s'hi i al final sort del germà, que el germà li paga uns diners, i llavors quan li ha pagat els diners deixa aquesta noia i marxa. I vaja, i sembla que ja no vol saber res més d'aquesta noia. O sigui que ja us dic que ja veiem les seves veritables intencions. Això que acabem de veure ara mateix amb el principi de la novel·la serà una dinàmica que trobarem al llarg de tota la novel·la. Aquest serà el dolent, diguem-ne, de la pel·lícula, que se'n diu el senyor Jingle. Després ens assabentarem del nom, el senyor Jingle. Bé, a banda d'aquests episodis amorosos, ara hem vist el del senyor Tubman, més tard apareixerà un altre episodi amorós amb el senyor Winkle, apareix, com hem dit, també el sentit de l'humor, i apareix també un altre tema que no em vull estar de comentar, i és la qüestió jurídica. En moltes novel·les de Dickens, ara estava pensant, per exemple, en el Casalot, apareixen advocats i apareixen judicis, i en aquesta novel·la no és pas cap excepció, també apareixen judicis. Resulta que el senyor Pickwick, en un moment determinat de la novel·la, per una qüestió incidental, doncs resulta que la senyora que li fa les feines de casa seva, bé, es pensa que ell li vol demanar matrimoni i en realitat ell li volia parlar d'altres coses, però es posa molt solemne parlant i ella s'acaba com desmaiant, i ell, perquè no caigui a terra aquesta senyora, doncs l'agafa amb els seus braços, just en el moment que entrava molta altra gent, que potser interpreten alguna cosa que no era. La pobra dona, també, no sé si traumatitzada o per què, però la pobra dona es pensa, té realment la fixació, que el senyor Pickwick li havia demanat matrimoni i que s'ha tirat enrere, i el denuncia amb uns advocats molt agressius. I aquests advocats agressius porten el senyor Pickwick al jutjat i guanyen el judici, amb mitges veritats, amb frases tretes de context, amb equívocs, vaja, acaben guanyant el judici. Això també és una crítica segons quins advocats, allò que diuen que l'objectiu és més important que els mitjans, vull dir que per aconseguir allò que tu vols has de fer joc brut.
Sí, però, si em permets, això continua passant a la societat britànica, eh? Vull dir, si tu veus anuncis a la televisió britànica, surten advocats que ofereixen aconseguir diners a canvi de qualsevol denúncia. Digues.
Bé, doncs, haurem de deixar aquí, perquè ja el temps ens està tirant a sobre. Simplement, per acabar, volíem dir-vos això, que qualsevol persona interessada en Dickens, creiem que aquesta és una bona novel·la per començar, és de les primeres que va publicar i una de les que li va donar un èxit més notori. Charles Dickens, els papers pòstums del Club Pickwick, traducció de Miquel Casacuberta, editorial A Contravent, col·lecció de traduccions inèdites, número 4.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
La crònica.
Bé,
Ja tenim el nostre micròfon, la seva benvolguda companya Empar Murelló des del sud. Com van les coses per aquí baix?
Bé, sembla que tot va enfilant-se i tenim molta activitat, una setmana amb molta programació per a consultar les cartelleres, per a consultar els espais, les institucions, perquè estan ofertant aquesta setmana moltíssimes coses. No sé per on començar, bueno, sí ho sé això. Ja començo i us dic. I del camp polític no toquem, perquè així estan tots empastrats, però ningú no dimitís, Joan.
Ah, parlant de dimissions, avui s'ha demanat la dimissió de l'Aleix Vidal Quadres, Alejo Vidal Quadres, conegut també. No sé si us ha arribat el...
Sí, si no... mira... Jo he estat avui tot el matí a la feina i tota la vesprada, així com molt enfeinada i no he parat tanta atenció, no? Però sí que Blasco, per exemple, que està imputat en un cas de corrupció de cooperació internacional, Camps, que està l'antic president de la Generalitat Valenciana, que està a punt de reobrir-se el cas de Palma de Mallorca... I uns quants més d'estos de qüestions locals, que si la depuradora de Marsa, que si no sé què... Si te conte, les persones del Partit Popular que estan imputades formarien una coalició i serien la tercera força més votada. No te dic.
I recordem que em sembla que a Mozaplana ja hi havia hagut casos de corrupció.
Home, i tant, que per allà Juli Iglesias encara.
Que ell em va resultar eximit més aviat perquè havia prescrit.
Exacte.
No perquè no tinguera
responsabilitat, ahí està. Doncs mira, esteu molt assabentats, així feu bé. Per contrarrestar tota aquesta fúria surenca, tenim afortunadament, ja us dic, molta agenda, però jo crec que destacaria aquesta setmana la celebració dels Premis Octubre, que finalment sí que enfilen, se farà un sopar de l'any dels Premis Octubre, no serà tan pomposa ni tan veritat, la crisi arriba a tot arreu. I no serà com uns altres anys o com fa uns anys, que sí que hi havia molta oferta programada, i actes culturals, programacions de teatre, concerts, i la nit del 7 d'octubre sempre era un poc especial. Ara és un poquet una cosa un poquet més casolana, diguem-ne, però no per això menys important. I aquesta setmana, que és la setmana prèvia, juntament amb Acció Cultural del País Valencià i també l'Institut d'Estudis Catalans i alguna altra organització, faran els congressos típics d'aquesta setmana prèvia al 7 d'octubre. També molt reduïts, però jo en destacaria les converses fusterianes. Es fa també un homenatge a Lynn Margulis, però jo en destacaria...
Que és biòloga, oi?
És bióloga, efectivament. Això ho fan dins de l'espai ciència, i un poc perquè sí que s'aposta un poc per aquesta línia, per la ciència, per l'evolució, per l'estudi d'evolució, per la racionalitat, pels valors, el pensament d'alguna manera que tinga a veure. Però jo me centraria en les converses fusterianes perquè ja sabeu que 2012 s'han acomplit 50 anys de la publicació de
Nosaltres
els valencians i també d'obres també de relleu de Joan Fuster.
Qüestió de noms, potser.
Qüestió de noms, o poetes moriscos i capellans, per exemple, també. O Nosaltres valencians és la que més impacte va tindre, veritat, però hi ha una altra que és El País Valenciano, que també,
sí,
déu-n'hi-do.
Va ser el que va provocar més la polèmica.
Efectivament. I bé, i tot això, doncs demà tenim, demà dimecres ja, a les 7 de la vesprada, a l'Espai Octubre, Centre de Cultura Contemporània, al carrer Ferran, tenim la primera de les conferències, diguem-ne. Serà Joan Fuster i la història i serà càrrec de Ferran García Oliver i Enric Pujol.
Encara que a l'alcaldessa no li agradi que l'Espai Octubre el financia la Generalitat de Catalunya.
No li agrada, perquè pensa que és un reducte
catalanista.
Efectivament, i ella, que és molt apassionada, molt fallera i molt de tot allò, veritat, no li agrada. Ja li hauria... Però en lloc d'incentivar-lo ella, veritat, i haver-lo guanyat per a la ciutadania, no. Això no, perquè a ella les coses li agraden en castellà, ja sabeu que ella no en parla de valencià, ni tan sols en la intimitat.
Escolta, no deu saber que precisament aquest cap de setmana s'ha inaugurat aquí a Sant Celoni un nou espai que concentra, doncs, moltes iniciatives de caire popular, i saps quin nom li han posat? La clau que obri tots els panys.
Ai, que bonic, mira, que bonic.
És un vers de l'Estellers.
Sí. Que bonic, m'alegre moltíssim. Mira que utilitzeu així versos de poetes valencians, però sobretot és que aquesta és preciós. Més coses. El divendres 26, també Joan Fuster i la poesia, a càrrec de Sebastià Almassora i Enric Sòria. I el dimarts de la propera setmana, ja serà el dimarts 6 de novembre, també a les 7 de la vesprada, Joan Fuster i la literatura, aquesta esperem no perdre-nos-la, a càrrec de Julià de Jòdar i Jaume Pérez Montaner, que sí que és un professor de la universitat, molt seguidor de Joan Fuster, amic coetani, però també un especialista en estellers. O sigui, que també està, això anirà molt bé. I per a la nit dels octubres, que serà dissabte, allà es farà el sopar i el lliurament dels premis, no? L'any passat sabeu que no, que no es va celebrar, que hi havia tot allò de les multes, de les emissions de TV3 al País Valencià, i bé, aquest any faran un poc la mà ampla, diguem-ne, han organitzat una cosa, ja us dic, molt senzilla, molt concreta, però jo crec que també molt interessant.
Important és que no es perdi.
No es perdem res, ja us ho contaré la setmana que ve, ja veure que, quines coses premien i quines no, ja veurem ahir.
Estàs molt bé, en part.
No tenim ja temps per res més, així que una abraçada.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per veure.
Cuideu-vos el nord, eh?
Vinga.
Mirem el que fem el que podem.
Vinga. Abraçada.
Adéu.
A veure.
El noticiari.
Bé, l'Espai Noticiari, comencem amb una notícia trista també, culturalment trista. Sabeu que a Barcelona hi ha un espai, que era l'Espai Mallorca, que estava al carrer del Carme, de Barcelona, i realment sempre hi ha hagut conflictes últimament, aquests últims anys, i ara ja fins i tot s'ha acabat. Fan buidar l'Espai Mallorca en 15 dies. Això ho ha fet saber el Gremi d'Editors de les Balears el mateix dia que s'inaugurava la primera exposició de la temporada. El Gremi d'Editors de les Balears, entitat gestora de l'Espai Mallorca, ha comunicat als treballadors del centre en un correu electrònic que s'ha de buidar en un termini de 15 dies, segons informa l'ACN. La directora de l'Espai, Amanda Vic, ha fet saber que era el segon avís que rebien d'aquestes característiques i que ignoraven si la decisió s'havia acordat amb les institucions públiques que porten diners a l'Espai, el Consell de Mallorca, el Govern Balear i l'Institut de les Lletres Catalanes. Per tant, no sabem ben bé si acaba, però és quasi molt fàcil que es tanqui. La notícia es va difondre ahir al vespre, o el dia vol dir el dia 17 d'octubre, quan l'Espai Mallorca inaugurava la primera exposició de la nova temporada, que es deia Espai Blanc, del fotògraf Gabriel Sisti. Una exposició d'anúncia promoguda per l'entitat Crits i Renou, plataforma d'usuaris en defensa de l'Espai Mallorca, sufragada amb micromecenatge. És a dir, que la primera exposició que hi havia era crítica amb la gestora d'aquest espai, i és una llàstima que això es tanqui perquè realment allà es feien moltes activitats i era una plataforma excel·lent per promocionar cultura de Mallorca a Barcelona, la capital de la nació. Per tant, està molt bé que bueno, està molt bé, està, és molt dolent que hagi passat, però està bé que hi hagi gent que al mínim ho critiqui i ho denunciï.
Bé, més notícies, també tristes. En aquest cas parlem de la mort del professor Jordi Castellanos. El fundador i codirector dels Marges va morir als 66 anys. Estava considerat com un dels historiadors de la literatura catalana més destacats i renovadors. Això va passar a la matinada de dijous, i bé, va ser un dels principals especialistes en el modernisme i també va estudiar el noucentisme. Es va incorporar a la Universitat Autònoma de Barcelona el 1971 i des de l'any 1988 va ser catedràtic de Filologia Catalana. Jo precisament el vaig tenir com a professor en diverses assignatures.
Bé, i Miquel Fañanàs guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica 2012 amb La bruixa de pedra. L'escriptor gironí basa l'obra en la llegenda d'una gàrgola en forma de bruixa a la catedral de Girona, castigada per Déu per tirar pedres als capellans. De totes maneres, tinc dubtes que la gàrgola realment sigui una dona. Endavant.
Com això és una notícia per la gent que viu a les illes, i que concretament a l'illa de Mallorca. El dijous 25 d'octubre a les 8 de la vespre hi ha la presentació del llibre Història del Teatre de Manacor, a càrrec de Guillem Maiol i Antònia Rullant. La presentació la farà Miquel Mestre i es fa a la institució pública Antoni Maria Alcover. Antoni Maria Alcover és el carrer Major número 7 de Manacor. I per tant, recordeu que aquest dijous 25 es presenta aquest llibre interessantíssim d'història del Teatre de Manacor.
Bé, parlem d'una novetat editorial, concretament d'una escriptora que es diu Assumpció Cantalusela. Diu, aquesta escriptora completa el cicle novel·lesc sobre la Catalunya medieval amb El confident dels reis. A aquesta escriptora sempre li han interessat les empremtes que deixa la història en els seus personatges, però si abans recomponia fragments del franquisme i la transició amb una lleu incursió en el món de la República amb La pluja d'estels de l'any 2001, fa 10 anys va recular tant que va acabar plantant-se al segle XI en plena formació del sistema de vida feudal. Amb El falcó del comte de l'any 2003, una novel·la d'intrigues cortesanes ambientada a l'època d'Ermessenda i amb què l'escriptora de Santa Coloma de Farners va quedar finalista al Sant Jordi, inaugurava un cicle narratiu de gran èxit inspirat en la Catalunya medieval que va tenir continuïtat amb les obres Corpus de sang del 2004, El retorn d'Hug Roger del 2007 i L'amor secret del rei en Jaume 2010. Ara, també l'editorial Proa ha publicat El confident dels reis, una novel·la que abraça des dels temps del rei Pere I i el naixement del seu fill, Jaume, fins a la conquesta de Mallorca, i que, començada fa 4 anys, va haver d'interrompre quan a dins li va créixer en vida pròpia la història de la comtessa Aurembaix, aquell amor secret del rei que va...
Aurembiaix, em diu una amiga que diu, una filla que es diu així.
Ah, aquell amor secret del rei que va convertir en una novel·la independent.
Bé, i Catalunya Ràdio ha obert un espai que s'anomena Dramàtics i en relació a aquest espai, on trobareu doncs, adaptacions radiofòniques de diverses obres de la literatura catalana, hem de dir que Incerta Glòria torna a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio engega la promoció del seu arxiu sonor amb la recuperació d'una de les perles de l'emissora, l'adaptació radiofònica de la novel·la Incerta Glòria, cada dia a partir del dilluns 15 d'octubre, es van publicant 2 capítols al web catradio.cat fins a completar tota l'obra el 19 de novembre, coincidint amb el dia en què es commemora el centenari del naixement del seu autor Joan Sales.
Vull dir que és la versió completa d'Incerta Glòria, la que es presenta, perquè hi havia 2 versions.
Sí, perquè s'havia publicat reduïda.
Censurada, sí.
O censurada.
I abans de passar la frase, hem de fer esment d'un aniversari. Fa 50 anys que es va publicar el 10è volum i últim del Diccionari Català Valencià Balear, sovint anomenat el Diccionari Alcover Moll. Ja sabeu que el va començar el mossèn Antoni Maria Alcover l'any 1901 amb la idea de reunir fins allà on sigui possible el tresor meravellós.
Bé, i en aquest punt, doncs, anem a dir la frase. En aquest cop seran dues... Aquest cop seran dues frases molt ràpides, una de Marc Tuli Ciceró, que diu: una habitació sense llibres és com un cos sense ànima. L'altra és de Frank Zappa i diu: tants llibres, tan poc temps. Doncs bé, amb aquests dos pensaments entorn del món dels llibres, tanquem el programa d'avui i ens acomiadem de tots vosaltres, de la nostra fidel audiència. Esperem que guanyi el Barça.
Fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies, que el dimarts de la setmana que ve hi haurà ple.
I per tant no podem fer programa i per tant doncs, tornem a posar-nos del programa 269, que serà el dia...
Ja el mes d'octubre, de novembre deu ser.
Sí,
serà el mes de novembre ja.
Potser el dia 6, no ho sé, no ho sé ara. En tot cas, si ens voleu tornar a sentir i seria aquest mateix programa, sabeu que el diumenge de 10 a 11 de la nit...
D'11 a 12.
Ah, d'11 a 12 de nit en teniu novament l'oportunitat.
Bona setmana.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!